Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Barça de Hansi Flick ha fet una exhibició a Montilivi i ha revenjat d'aquella manera el Barça de Xavi Hernández. Girona 1, Barça 4. Recital del Barça a partir de la pressió. Dos gols de Lamine Yamal a la primera part. Un golaç de Dani Olmo només començar la segona, que sentenciava el partit, i el quart l'ha fet Pedri. El tram final del partit, Estuani ha fet l'1-4 per al Girona. El Barça de Flick va superant la millor versió anterior en cada partit. El partit d'avui ha estat impecable. Dani Olmo ha marxat amb molèsties a la segona meitat. Demà li fan proves, però ja us podem avançar que no jugarà dijous vinent a Mònaco el primer partit de la temporada de la Champions per al Barça. El problema el té els isquiotibials. No sembla gran cosa, però demà sortirem de dubtes i han de fer proves. El que és segur és que no jugarà dijous a Mònaco en aquesta estrena del Barça a la Champions aquesta temporada. Veurem diumenge que ve pel camp del Villarreal. El Girona avui no ha obtingut opcions. Ha competit com ha pogut a la primera meitat. Potser hauria pogut entrar al partit si no s'hagués revisat un penal assenyalat en primera instància per unes mans d'Íñigo Martínez, però el 0-3 ha sentenciat el partit només començant la segona meitat. El Girona ara ha de pensar en la gran estrena a la Champions, l'ha de gaudir dimecres al camp del PSG de Luis Enrique. Avui, per cert, el tram final del partit han expulsat Ferran Torres per una entrada dura sobre el colombià Asprilla. Per mi, la vermella ha estat rigorosa. El Barça de bàsquet aquesta nit ha guanyat la final de la Lliga Catalana. Barça 98, Baxi Manresa 81. De 17 punts ha guanyat el Barça de Joan Peñarroya, que ha estrenat el seu palmarès com a entrenador del Barça. La setmana vinent, Supercopa ACB a Múrcia. El Barça jugarà dissabte a semifinals contra el Madrid. Tornant al futbol, avui a primera també s'han jugat l'Atlètic de Madrid 3, València 0. Acaba de finalitzar el partit al Metropolitano. Compte aquest València, perquè només té un punt, i és cué. També s'ha jugat a la tarda en Les Palmes 2, Atlètic Club de Bilbao 3, ha marcat Nico Williams, ha fet el 0-2, i al migdia el Celta 3, Valladolid 1. Bon resultat pel Celta, un altre, el Celta de Giraldez. El Barça és líder de primera amb 15 punts, 15 sobre 15, el segueixen a 4 punts el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. El Girona és 7è amb 7 punts i també 7 punts té l'Espanyol, que va guanyar ahir 3-2 a l'Alavés a Cornellà amb hat-trick perfecte, un gol amb l'esquerra, un amb el cap i un amb la dreta de Javi Puado. L'Espanyol de Manolo González juga dissabte vinent al Bernabéu contra el Real Madrid, que ahir va guanyar 0-2 al camp de la Real Societat gràcies a dos penals, el segon com a mínim discutible, dos penals que van transformar Vinícius al primer i després Kylian Mbappé. La Real Societat havia xutat 3 vegades al pal amb empat a 0 al marcador. I a la Lliga F, la Lliga Femenina, aquest migdia ha perdut el camp del Madrid Fèmines l'Espanyol. El Madrid 2, Espanyol 1. El Llevant Badalona va guanyar 2-0 ahir al Llevant, el Llevant de València, a casa, i confirma un bon inici de temporada, 4 punts en dues jornades, i el Barça va guanyar divendres 3-1 a la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 15 de setembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Després de 5 jornades i del que hem vist avui a Girona, creieu que el Barça ara mateix és el candidat més ferm per guanyar aquesta Lliga? Aquest davant l'ha obert a la tarda a la TDT, el Bernat Soler, el tercer temps de la TDP, de la TDT. No respongueu encara, penseu-hi una mica, digui una estona, us dono una pregunta. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, l'Àlex Palou tornarà a guanyar l'IndyCar si no hi ha un daltabaix.
Sí, li falten 30 voltes per acabar, per convertir-se en tricampió de l'IndyCar. S'ha vist afavorit per l'incident que ha tingut el seu màxim rival, el Will Power, que ha perdut 5 voltes a boxes per un problema amb el cinturó de seguretat.
Hem tingut Fórmula 1, Gran Premi de l'Azerbaijan, amb victòria de l'australià Oscar Piastri, al Mundial, que continua obrint-se cada dia més, cada setmana més.
Sí, sí, en una cursa marcada per un accident a la penúltima volta entre Sainz i Sergio Pérez, quan lluitaven pel podi, que ha obligat a sortir el cotxe de seguretat. Leclerc ha acabat segon, Russell tercer, Verstappen ha estat cinquè, manté el lideratge del Mundial amb 59 punts més que Lando Norris. Queden 7 curses pel final del Mundial.
Passa que Verstappen no guanya des de Barcelona. Sí. Des de fa 7 grans premis, que són molts pel que ens tenia acostumat. I aquest cap de setmana, el Mundial de Trial a l'aire lliure ha passat per casa nostra, per Ripoll.
A la prova masculina, victòria, com no, de Toni Bou, que es va proclamar campió del món ja fa unes setmanes, avui s'ha hagut de refer d'una forta caiguda a 4 zones pel final, que l'ha obligat a remuntar. A la femenina, Berta Avellán ha estat segona i s'ha proclamat subcampiona del món. El trial femení l'ha guanyat la britànica Emma Bristow, que s'emporta al Mundial per desena vegada. D'altra banda, per cert, el català Josep Garcia ha guanyat el campionat del món d'Enduro 1 a l'última prova disputada a França ahir. Garcia ja va guanyar el Mundial d'Enduro GP.
A la Copa Amèrica de vela demà poden quedar resoltes les dues semifinals, de fet, fa tota la pinta.
Sí, 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 dominen el Luna Rossa italià i l'Ineos britànic per 4-0 a l'American Magic i a la Lingui Suís, respectivament, en aquestes semis de Copa de la Copa Louis Vuitton, després de guanyar les dues regates d'avui. Si demà sumen una nova victòria, és a dir, la cinquena, passaran a la final de la competició.
Ha estat molt emocionant la segona regata entre el Luna Rossa i l'American Magic. S'ha resolt per 2 segons. O sigui, anàvem frec a frec, 15-30 metres de distància, que és mininíssima. Al final, 2 segons, però la victòria ha tornat a ser pel Luna Rossa, que ho té molt ben encarat amb aquest 4-0, tal com ho té també l'Ineos britànic respecte a la Lingi Suís. Aquest cap de setmana també ha començat la Lliga Sobal d'handbol, Sergi.
Tots dos catalans van jugar ahir. El Barça va debutar en victòria davant de l'Osca, 39-30. En canvi, el Granollers va perdre la pista del Conquense per 38-35.
I la selecció espanyola de futbol sala ha debutat avui al Mundial, que es jugarà aquests dies a l'Uzbekistan.
Ho ha fet amb un empat a un, davant del Kazakhstan. Dimecres, l'equip espanyol torna a jugar, en aquell cas, contra Nova Zelanda.
I demà comencen els mundials, el masculí i el femení i el masculí, d'hoquei patins a Novara, Itàlia.
Sí, la selecció batre és l'Argentina, tant la masculina com la femenina, però són vigents campiones del món. Les seleccions espanyoles, campiones d'Europa, estan entre les favorites i debuten demà a la 1 del migdia, la masculina contra França, a les 5 de la tarda, Espanya-Xile en categoria femenina.
Ho seguirem. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Barça 4 ha estat un gran partit de futbol amb moltíssim ritme i potser la superioritat del Barça ens fa pensar que només ha lluit per un dels dos bàndols, però a mi el partit particularment m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé. Segurament els aficionats del Girona no s'ho han passat tan bé, però vaja, ha estat un recital del Barça de Hansi Flick contra el Girona i Montilivi. Oriol, Sònia, Jordi, Ricard, seríeu capaços de definir en poques paraules el que us ha semblat avui el partit del Barça? Uri?
Impressionant.
Impressionant.
Però per què? Em puc allargar o no?
Sí, una mica.
Ah, no, seré breu. L'any passat, jo sempre dic el futbol en viu, quan es veuen al camp...
Descobreixes moltes coses.
Més que per la tele. Jo l'any passat vaig anar al partit de Montilivi contra el Madrid, i aquell dia em va impressionar molt Bellingham, perquè no l'havia vist mai en directe, però el Madrid. Me'n vaig anar aquí per dir pensant, hòstia, quin equip és el Madrid? Doncs una mica la sensació que he tingut avui a Montilivi és aquesta del Barça. Que al Barça li ha passat per sobre i com que tothom destacarà el tema ofensiu, sobretot i que jo crec que això és el que marca els grans equips, també com apreta Nadal, com pressionen, com corren durant els 90 minuts.
Ara en parlarem de la pressió amb l'Àlex Delmas, que ja fa dues setmanes ens va apuntar que hi havia canvis, que Lewandowski descansava una miqueta més, i els extrems era qui buscaven la pressió sobre els centrals rivals. Té detalls interessants.
El Girona ha tingut carències en la sortida de pilota per John Solís, per David López, però a vegades les carències d'un equip també les espulla l'altre.
Sí.
Jo crec que en aquest cas ha sigut més mèrit del Barça que de mèrit del Girona.
Sònia?
Sí, no seré gaire original. La línia de l'Oriol m'ha semblat imponent, d'un equip molt superior que atropella el rival, d'equip amb gana, d'equip que sap què vol i com ho vol, que no espera que els partits li caiguin de madur, sinó que va pels partits. Per tant, una exhibició.
Jordi Costa?
Permeteu-me el tòpic, però jo me'n vaig a cop d'autoritat, perquè al Barça ja li havíem vist molt bones maneres en aquests quatre primers partits de Lliga, però avui, per on ho ha fet i per com ho ha fet, jo crec que guanya un plus de credibilitat respecte als que encara estàvem un punt escèptics a veure com avançaria la cosa. Evidentment no podem saber com avançarà, però això d'avui, per mi, li dona moltíssima credibilitat al projecte i sobretot a l'equip.
Ricard Torquemada?
Impactant, per acabar amb la mateixa línia.
Sí, no? A mi m'ha semblat excitant el partit d'avui del Barça. A mi, des del primer dia, pràcticament, segona para més talla, aquest equip de Hansi Flick m'excita veure'l jugar, em connecta moltíssim i he recuperat antigues sensacions de veure un equip que hi va i que connecta amb el que m'agrada, bàsicament. A mi m'excita, de moment, i m'ha excitat moltíssim avui el partit del Barça, m'ha semblat sensacional. La primera part, fantàstica, tot i que dius amb la boca petita, perquè són 5 jornades, però vaja, la trajectòria és boníssima. Ara d'aquí una estona es faré la pregunta a Bernat Xulé sobre això de si el Barça ha de ser el principal candidat a guanyar aquesta lliga, després del que hem vist en 5 jornades, però estarem d'acord que el partit d'avui és del 5 el més complet, el de més nivell del Barça de Flick.
Sí, perquè ha sigut pràcticament...
El del Valladolid no hi havia el mateix rival,
clar,
no? Però
clar.
I per tant, per mi, sí, tots dos, però clar, aquest té més exigència.
No, i al final, contra el Rayo, l'Atlètic i el València, per mi fas 3 segones parts espectaculars, però clar, són 45 minuts. Avui, pràcticament des del minut 1, has tancat el Girona, i es pot dir que, excepte alguna llacuna de la segona part, ha sigut un partit de 90 minuts.
Però els partits anteriors eren bons i estones molt bons, i el dia del Valladolid en vas fer 7, però la sensació d'avui que el Girona li durava 3 segons la pilota, jo no l'havia tingut en partits anteriors. Vull dir, avui el Barça ha sortit... A més, m'ha fet gràcia perquè el Bernat ha dit allò de les migdiades d'un quart
de 5. Sí, és veritat.
I avui era el contrari, avui el Barça ha sortit com un...
Amb 10 Coca-Coles, ha dit el Bernat.
Sí, ha sortit... Vaja, al principi de partit, sobretot els primers 10-12 minuts, era com si el Barça hagués de remuntar alguna eliminatòria.
Els 10 primers minuts, 80% de joc al camp del Girona. 80%, sí, sí, que és una bestiesa.
I això va acabar la possessió, però a la mitja part és 67-33.
Sí, sí.
Fer-li aquesta possessió al Girona, que és un equip que li agrada tenir la pilota...
I jugant molt a camp del Girona, perquè tu la pots tenir entre centrals i acumular minuts de possessió, però...
Moltes fets, la primera part ha sigut un taquigol.
Sí, sí. Sònia?
Sí, sí, és que estic d'acord amb tot el que heu dit. Només estava pensant que és curiós, perquè el Barça ha aconseguit que el Girona pràcticament, doncs això, no li fes res de perill i ha tingut molta intenció, però que fins que la Lamine Yamal no ha trencat el partit, tampoc no es pot dir que el Barça estigués tenint... És a dir, no era tant una exhibició d'ocasions de gol... com de sensació de dir bé, la tindrem fins que marquem.
Sí, el Barça estava ofegant el Girona. És veritat que no li havia generat grans ocasions excepte un xut de Lamine Yamal que li quedava més favorable a Pedri en una acció a l'interior de l'àrea, una rematada de cap de Lewandowski controladíssima per Gazzaniga. Sí, sí, sí.
O sigui,
el partit feia baixada pel Barça i moltíssima pujada pel Girona. En algun moment dels primers minuts a mi m'ha fet la sensació que l'entrenador és diferent i hi ha jugadors nous. Va, Dani Olmo, nou. A mi m'ha fet la sensació que algun compte pendent hi havia. No em malavava, però...
A mi també.
Aquests tios ens van fer molt mal la temporada passada. Si podem, els hi tornem.
Jo no ho descarto, tampoc.
A tu t'ho ha fet, aquesta sensació?
Sí,
t'ha fet aquesta sensació,
sí. Bé, també tots teníem molt present la ferida i potser nosaltres també mires amb aquesta mirada i no sé fins a quin punt a ells aquesta ferida la tenien oberta. Però clar... compares el partit de la temporada passada, també t'he de dir que el Barça de Flick no és un equip que hagi regulat gaire, vull dir...
Però és que clar, avui han sortit poses... amb el ganivet entre les dents.
Sí, però també pots dir-ho del dia del Valladolid, no? Que
si poses en un context
fins
general...
Que en van fer set.
Ja. Sí. Sí, 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 sí. Jordi, tu deies que també t'ha passat pel cap aquesta idea.
Sí, sí, en la línia del que deia abans, d'aquesta sortida absolutament asfixiant, jo he pensat, ostres, el que passa de després, jo mateix intentava desmentir-me la tesi, pensava, home, aquest equip fa la sensació que segueix molt el seu entrenador perquè crec que totes les millores venen del mateix lloc i l'entrenador no en pot tenir cap de compte pendent perquè no hi era. Llavors... No, vull dir, si ha estat això, és evident que era una cosa de vestidor i no de banqueta, perquè estic segur que Flick això no
sí, sí. Jo, si ho fos, crec que seria més entre jugadors que no pas una consigna de l'entrenador, que pot fer algun comentari, però que no sent la ferida com a pròpia. Informació aquesta hora, un quart de 12 de la nit, sobre Dani Olmo. Dani Olmo no jugarà dijous a Mònaco. Avui ha fet un golaç al 0-3, ha rebentat la pilota sense angle, pràcticament, amb un xut espectacular, però després l'han hagut de substituir a la segona meitat per unes molèsties als isquiotibials de la cuixa dreta. La veritat és que no sembla gran cosa, i la informació que ens ha donat, per exemple, la Mireia Ruiz de la TDT apuntava això, que no semblava res greu, cap lesió important. Hansi Flick a la roda de premsa ha explicat que volen esperar demà, que demà l'hem de fer proves, però el que us podem explicar a hores d'ara és que dijous no juga al camp del Mònaco a l'estrena del Barça a la Champions aquesta temporada, i ja veurem si pot jugar diumenge vinent al camp del Villarreal. Tenint en compte el que ha fet Flick, la idea seria que entrés Ferran Torres per Dani Olmo a la mitja punta? Ho veieu així?
Esperem que no.
Ah, no? I què esperes?
No ho sé, però...
Ferran Home, Torres... també pot fer Eric Casador i Pedri de mitja punta,
ah,
no?
Ah, també, sí, sí. I potser guanyes una mica de solidesa a camp rival i a la Champions, Uri.
Jo no ho descartaria. De fet, jo crec que és més opció real aquesta que no l'altra.
És com ha jugat avui una estoneta a la segona meitat.
Ha reaccionat a la lesió.
Sí, és veritat. No hi havia caigut. He anat amb el pilot automàtic a un jugador ofensiu que ja havia ocupat aquesta posició abans del debut de Dani Olmo, però vaja. A veure, això serà dijous. Dani Olmo baixa per jugar contra el Mònaco al primer partit de la Champions d'aquesta temporada. El Mònaco que va guanyar el Gamp per 0-3, que sembla que és un rival que no tingui gaire nom, però ho està fent bé els últims anys. I
a favor de la teva aposta, Xavi, hi ha el fet que Ferran Torres el cap de setmana no podrà jugar per expulsió. Per tant,
però no crec sí que sigui
però, clar, això condicionarà...
Home, però jugues dijous diumenge. És
però has de posar els que creus que són els millors per guanyar el primer partit de Champions.
Has de començar a fer rotacions, perquè... també.
Sí, però ja les faràs el diumenge al camp del
Villarreal. Perquè Ferran Torres a l'esquerra, com va començar la temporada, i Rafinha per dins, que és el que van fer fins que va jugar Dani Olmo...
A mi m'agrada més aquesta, fins i tot.
Jo és que Ferran, al mig del trànsit, me l'estalviaria, si pogués ser.
I més Rafinha, el Rafinha delicatessen que ens estem trobant avui, ha fet una exhibició de primers tocs dolços a Montilivi. És una de les sorpreses molt positives. Després dels tres gols contra el Valladolid, avui veure aquesta versió molt més magistral a nivell de classe, de tècnica, d'habilitat individual de Rafinha. Suposo que també esteu agradablement sorpresos.
Jo amb Rafinha menys, perquè ja sé que no a aquest nivell, però a mi el tram final de la temporada passada, en una posició més o menys semblant, a mi ja em va agradar. Vull dir que celebro que estigui a aquest nivell perquè està fent gols, està participant, a més avui, no de primers tocs, és que alguns eren d'esperó.
Sí, sí.
Però més o menys aquesta versió me la podia imaginar, però si vas jugador per jugador, és que, bueno, és el que deia, crec que era la Laia Cervelló a la TDT, és que totes les versions estan millorades.
Sí.
És que és el que fa la confiança, i també que quan un equip rutlla tothom sembla millor i quan un equip no rutlla tothom et sembla pitjor. I la temporada passada tots ens van semblar molt dolents, enteneu-me, però vull dir que tots estaven molt per sota del seu nivell, probablement perquè no funcionaven com a conjunt, i de fet, fa dos anys els mateixos ens havien semblat molt millors, no? Després, jo crec que sí que hi ha casos puntuals de jugadors que puntualment la temporada passada van passar per estats de forma dolents. És el cas, jo crec, de Lewandowski, que ja va acabar la temporada com està ara. Però estic d'acord amb el Costa, que a mi és que el Rafinha que acaba la temporada passada em sembla ja molt millor futbolista del Rafinha que comença, i després que a sobre, si ara està de dolç i se sent amb un hat-trick, se sent amb absoluta confiança, és que ara li surt tot.
I la sensació que tinc, i és una sensació, és que és dels jugadors més injustament tractats per nosaltres, Rafinha. Vull dir que és més criticat que en altres jugadors, sobretot l'any passat.
El partit del Barça l'heu definit com impressionant, imponent, com a cop d'autoritat, com a impactant. Potser a Girona, pensant en el Girona, algú el podria definir com a partit decebedor, descoratjador, perquè és un 1-4 i perquè no han tingut opcions. Eduard Solà, bona nit.
Doncs el defineixo?
Sí, clar.
No,
no t'hem sentit la salutació que suposo que has fet. Bona nit.
Ah, bona nit, bona nit. Sí, sí. Doncs vaja, que no ha tingut opcions. El Barça li ha passat per sobre, inferior des del primer minut. Ja ho heu dit, els 10 primers minuts del Barça han desconnectat absolutament el Girona. Sí que ens podem quedar amb aquell dubte de què hagués passat si David López no fa aquella errada en el 0-1, si Brian Hill hagués fet l'1-2 al final de la primera meitat, però vaja, en definitiva el Barça l'ha passat per sobre. Jo crec que aquí Girona va fer molt de mal tot el que va passar la temporada passada, ho dic amb el bon sentit de la paraula,
sí.
Que ara contínuament ens podem pensar que aquí ha de venir el Barça i tornar-lo a guanyar, però vaja, és el Barça, és el líder, un dels equips que està més en forma, i perdre contra el Barça és el més normal del món.
Uri, has estat a Montilivi, com l'Eduard, com el Xevi, com el Ricard.
T'has discutit amb alguns aficionats del Girona.
T'has discutit amb alguns aficionats del Girona.
Es queixaven i que exigien
I tu t'has discutit?
No, però bé, de bon rotllo.
Heu debatut. Però coneguts. No t'has girat a l'aficionat que cridava en contra?
No, però al voltant jo no els coneixia.
No els coneixies?
És que la gent s'acostuma molt ràpid a l'Ubo.
Però què deien?
Bueno, al final fent cachondeo d'aquest final el gol el fan Estuani i Porto, que són els mateixos que estan al club des de fa no sé quants anys, criticant alguns fitxatges que estan decepcionat. Són jugadors que acaben d'arribar, que són molt joves. És el que deia la roda de premsa, que gent de 19, 20, 21 anys.
Ja hi ha crítiques als fitxatges?
Com?
De veritat? Ja hi ha crítiques als fitxatges, de veritat?
Va fer molt de mal la temporada passada, ja us ho dic jo.
Sí, home, però sí, hi ha jugadors que no, encara deuen viure a l'hotel.
Sí, sí.
No sé. Sí, jo...
Per dir noms, tampoc no passa res. Estan bastant a Bell, que diuen que si no té gol, que... jugador cap d'arribar, que el Diego Sassuna va marcar, i que és un jugador que portarà molt més que gol.
Clar, és que Abel no l'han fitxat per fer gols, perquè només cal veure la seva carrera.
Si Abel arriba a marcar el gol de penal, que després l'han anul·lat, si l'hagués fet, ja hagués portat 3 gols.
Les rodes de premsa de Montilivi, després del partit, la de Hansi Flick primer i la de Mitchell, després les seguides al Xevi Soler. Xevi, bona nit.
Bona nit.
Com has vist Mitchell en primer lloc?
Abatut, és veritat, també amb un punt d'intentar desdramatitzar la derrota, de buscar-hi alguna cosa positiva. A la roda de premsa l'hem sentit amb una autocrítica brutal, fins i tot ha arribat a dir que jo estic molt lluny dels entrenadors top i que he de continuar treballant, i més que autocrític també realista, ara el sentim també assumint que el que deia en la prèvia, que li posarien les coses difícils al Barça, no ho han pogut fer de cap manera.
Això deia Mitchell.
El plan de partido no ha salido bien. No hemos encontrado dónde poder hacerles daño en esa primera presión que hacen ellos con los extremos hacia adentro, de fuera adentro. No hemos salido bien de esa presión y cuando lo hemos hecho no hemos instalado al equipo en campo rival para que ellos no tuvieran la posibilidad de transición. Pero... Han sido muy superiores.
Xevi, què destaques del que hagi pogut dir Hansi Flick?
Mira, d'entrada, que l'he vist... És que, clar, com que jo no hi estic cara a cara cada setmana, m'ha sobtat la seva naturalitat i el bon rotllo que desprèn. És veritat que...
1-4, no?
Sí, les coses li van bé, ha guanyat els 5 partits, però, ostres, una persona com molt afable, l'he vist. I assumint que l'equip està treballant bé, i a més que... les primeres jornades, potser amb aquestes victòries, ja li donen més confiança a ell i a l'equip per continuar treballant d'aquesta manera.
Now with the confidence we have built up the last four matches.
Ara tenim confiança en nosaltres mateixos. Ho hem pogut construir amb el que ja hem fet els darrers 4 partits. Estem molt junts, pressionem units, ho fem molt amunt. I no és fàcil aconseguir-ho, però pressionem bé la pilota i ho fem bé. I també tenim confiança quan tenim la pilota per poder aconseguir ocasions de gol. De fet, crec que hauríem pogut fer un parell de gols més. Estic molt content amb l'actuació de l'equip.
Aquest és Hansi Flick, abans havíem sentit Mitchell, que segurament és de les coses més agradables que ens ha passat al nostre futbol els últims anys, descobrir un entrenador com ell, que explica el futbol amb tant detall, obertament i sense por que es descobreixi cap secret que li esguerri la tàctica i el seu projecte.
Deixa'm dir que no estic gens d'acord que està lluny dels entrenadors top, eh?
Jo tampoc.
Per mi ho és.
Ell ha dit que avui però se sent lluny dels entrenadors top.
Però ho és.
Jo crec que això ho ha dit per fer balança, perquè estava dient que estava... Just en aquell moment, si el Xevi no em diu el contrari, ell estava dient que estava una mica molest per com havien defensat dos gols, que ha fet un parell de referències a coses... M'ha recordat una mica Xavi amb allò que feia... És que això ho havíem parlat i després no ha sortit, i jo crec que ell s'ha adonat que estava carregant els neulers als jugadors i llavors s'ha volgut ficar en el... en l'autocrítica, i crec que ha fet ben fet.
Dit això, avui m'ha semblat que Hansi Flick, el plantejament del partit de Hansi Flick, bé, és que m'ha semblat, no, s'ha imposat el plantejament de Mitchell, i a Mitchell potser li ha faltat trobar algun recurs per no quedar asfixiat davant la pressió del Barça.
Oh, jo crec que aquest partit de Mitchell li servirà molt de cara al futur.
N'aprendrà.
Sí.
La primera prova potser la té dimecres al camp del PSG.
Jo crec que veurem un equip diferent. No te'n sortirà de dos, sortirà de tres. Al final no pots, més contra un equip com el Barça, que té jugadors ràpids davant, com passarà amb el Paris Saint-Germain, acabes defensant amb dos jugadors de 34 anys, que són Blin i David López. Jo crec que la defensa la reforçarà una mica en els propers partits. Bueno, veurem.
Ricard, com creus que pairà Mitchell el que ha passat avui com a entrenador? Li servirà per revisar-se una mica?
És possible, però més aviat matisos o detalls. Jo crec que... Jo no crec que variï gaire cosa, eh? Jo crec que intentarà corregir qüestions del pla de partit, de la sortida de pilota, de no haver atacat prou els espais a l'esquena de defensa del Barça, que és una cosa que em crida l'atenció, perquè el Barça defensa unes línies tan altes que han passat 5 partits i ningú no és capaç d'atacar a l'esquena. I aleshores em crida l'atenció perquè fa la sensació que no ha de ser tan difícil contra un equip tan alt poder atacar l'esquena, no? I avui el Girona, en canvi, tampoc no ho ha fet gaire. Cosa
però
que parla
tampoc
molt bé.
Es donen situacions que un central té molt de temps per pensar. Hi ha hagut una de David López que ha llançat en diagonal per... No, de Dalí,
sí,
per
però
Ryan
a vegades,
Hill...
A vegades penso més, Xavi, que no tant en aquesta passada que els centrals la veuen de molt lluny, sinó una pilota filtrada i una descàrrega i un jugador de cara que la pugui posar al receptor... Saps? O sigui, una cosa d'una passada de menys rang.
El tercer home, no? Diríem.
O sigui, i també és veritat que el Girona, avui el doble pivot no tenia futbolistes de gran desplaçament. Amb Aleix García hauríem vist probablement alguna altra cosa, però ni Solís ni Ivan Martín són jugadors d'un rang de passada gaire llarg. Ivan Martín
sí,
agrada més...
Ja, és que no n'hi haurà, Ricard, perquè clar, Aleix García ja no hi és, i els que hi ha en aquesta situació no són de passades llargues.
Oriol Romeu tampoc no ho és, no?
No.
No, però clar, no jugaran sempre contra el Barça. Vull dir que no ho necessitaran sempre, això. Parlava més aviat de l'escenari que es trobava avui contra un equip que... És que recordo encara la pausa d'hidratació del Pipo Baraja el primer dia, que va insistir molt als jugadors de dir i cap la passada, jugueu-la, que si en fem tres passades trobarem, perquè estan molt alts. I tot i que això es veu, després als equips els hi costa molt, cosa que vol dir que no deu ser tan senzill i que el Barça té molt ben ajustada la pressió perquè no es generin aquestes situacions, no?
Ara tornarem a la pressió, que l'Àlex Dalmas ja està connectat i ens està esperant. Fa uns dies, jo diria que fa 15 dies, vam pronosticar els gols que faria Dani Olmo aquesta temporada. Va sortir una forquilla entre 10 i 15 gols. Avui ha tornat a marcar, ja són 3 gols de Dani Olmo, més 3 xuts al pal, 7 dels 9 xuts que ha fet Dani Olmo han estat gol o han anat al pal, un altre ha anat a porteria i un altre ha anat fora de porteria, fora dels 3 pals. Avui Lamine Yamal ha fet 2 gols i ha començat a fer els deures que de manera injustificada li hem posat últimament aquí els diumenges a la nit. Potser estarem d'acord que el partit de Lamine Yamal tampoc ha estat res de l'altre món, més enllà dels 2 gols, no ha estat el dia que més dribblings ha fet, ni que més ha incidit en el joc, però algú s'atreveix a discutir la idea que Mitchell va llançar ahir, l'entrenador del Girona, que ara mateix Lamine Yamal és el jugador més decisiu, desequilibrant de la Lliga?
Per mi ho és. A l'espera del millor Mbappé, per mi ho ara ho és. Sí. Deixa'm dir, el segon gol abans de la rebata i he dit, això és gol. Saps com la sensació que tenia quan Messi li arriba un xut al frontal de l'àrea? Que quasi no ha sigut ni un xut, que ha sigut interior del peu com una passada. Pues, i tinc la mateixa sensació que quan estava Messi al camp.
En aquestes primeres 5 jornades ho ha estat, i del Barça per descomptat, i de la Lliga en aquestes primeres 5 jornades ho ha estat, veurem si ho continua sent en el que queda de campionat.
Sí, d'acord, el que passa és que Mbappé està aterrant i Vinícius, que per mi és un jugador també molt desequilibrant, ara mateix desconec els motius, no hi és, llavors... No li estic traient mèrits a la Min, que té 17 anys i és una autèntica bèstia. Però els teòrics adversaris en aquesta cursa és que no hi són.
Ricard, vol ser prudent?
Sí. Sí, però és veritat que està a un nivell altíssim. Són 5 partits de Lliga i anem poc a poc, però clar, continua, és veritat, la inèrcia de l'Eurocopa i ja va ser un dels jugadors que va marcar diferències.
És difícil ser prudent amb la Mine.
Sí, és que t'empeny.
Sí, sí, ho fa difícil.
Perquè avui no, és veritat que no ha tingut la incidència ni la participació d'altres dies, però el partit estava 0-0 fins que ella intervé.
Sí, sí, a més té una habilitat per robar pilotes, té unes cames llargues...
Jo l'he votat Pedri al millor del partit, però he tingut molts dubtes perquè el partit l'encarrila ell.
Sí, jo us he sentit, i per mi el millor del partit era Lamine Yamal, perquè diràs, no és dels millors partits, potser no és de les millors exhibicions que li hem vist a nivell de desequilibri davant el rival o de passades o el que vulguis, però és que marca el primer i el segon, vull dir, si això no és decantar-te la diferència del partit...
A veure, continuem amb el partit d'avui a Montilivi. Volia repassar molt ràpid les dues jugades polèmiques, entre cometes polèmiques del partit. La primera ha passat al tram final de la primera meitat, amb 0-2 al marcador. L'àrbitre ha xiulat penal per unes mans d'Íñigo Martínez, però ha revisat la seva decisió perquè la pilota venia d'un refús de Balde, més o menys involuntari. L'Albert Mora ja ha explicat a la TDT que en una circular d'aquesta temporada, Medina Cantalejo, o sigui, els àrbitres de la Federació Espanyola, recomanen no xiular penal en aquest tipus d'accions si la pilota ve d'un refús d'un company del mateix equip i a més és més o menys involuntari. Tots esteu d'acord amb aquesta aplicació del reglament?
Jo sí.
Sí.
Em vaig perdre fa temps amb les mans, ja no
jo,
sé
jo,
què
jo pensar. Per mi aquestes jugades depenen de la transcendència. És a dir, si et ve d'un company però la pilota va cap a porteria i tu saltes amb les mans oberts...
No anava cap a porteria.
No, per mi no tenia cap transcendència la jugada, per això no és penal, però que vingui d'un company o no, per mi no té tan rellevant.
Això... que vingui d'un company o no, sí que és rellevant. Que vagi a una porteria no és rellevant, fixa't. O sigui, la recomanació dels àrbitres espanyols és que si una rematada d'un rival no va a porteria, igualment és penal. Això va passar la temporada passada, no recordo en quin partit. Una acció molt polèmica, una rematada que se n'anava llunyíssim i van xiular penal. Però vaja. Ricard...
No he pogut veure la jugada un altre cop, però vaja, hem donat molts possibles motius. Jo crec que tots aquests paràmetres, si la pilota va a porteria, com diu l'Uri, si ve d'un rival, com ha explicat l'Albert, d'un company, i tot això diríem que afecta la possible decisió de l'àrbitre.
A Montilivi s'han queixat molt, Dutxevi?
Sí, s'han queixat. I ara he vist les imatges per Esport3 d'aquesta jugada i han posat ja l'àudio del VAR.
Sí,
i li diuen claríssimament que sí, que està con los brazos abiertos, però el rebote viene d'un compañero.
Ara el Sergi Andreu intentarà trobar aquest àudio a veure si és interessant. Xevi, es queixava moltíssim a Montilivi.
Sí, a veure, és evident que cadascú des del seu prisma s'han queixat. A més, ara fan allò tan... no sé si bo o dolent, que és posar-ho i repetir-ho al videomarcador, com que la gent, com deia la Sònia, no té la norma clara, ha vist que claríssimament la pilota tocava la mà, perquè és claríssim, però clar, amb el que heu explicat a la TDT, és que no hi ha ni debat, no?
Però, clar, és que com ho han de saber els aficionats, si això no és
clar, si no ho sabem ni nosaltres.
És una circular.
És una circular. És una circular, és veritat. Jordi, el reglament no pot anticipar totes les accions de la història del futbol.
Però
són unes normes que bàsicament et guien i després hi ha situacions concretes que s'han d'interpretar.
Sí, això ja ho entenc, però que ara que comentàveu el supòsit que anés a porteria, si la pilota va cap a porteria, tenim un sideral. Aquí, perquè realment la pilota anava a l'altra banda de l'àrea, en el pitjor dels casos. El que vull dir és que jo estic amb la Sònia. Jo, a mi, per definició, una mà involuntària rarament em sembla penal. El que passa és que, clar, canvis de reglament, circulars, és molt difícil estar segur de si és penal o no.
La segona jugada polèmica ha estat l'expulsió de Ferran Torres al tram final del partit. Vermella directa per una entrada dura sobre Espíria, una trepitjada sobre el colombià. El mateix Ferran Torres, fa una estona, aquesta nit ha demanat perdó en un tuit. A vosaltres us sembla expulsió?
A mi sí.
Per mi és taronja i si t'expulsen no pot dir res.
A tots?
Per mi és una entrada temerària.
No. Temerària, eh? A mi em sembla una trepitjada.
A mi també.
A mi em sembla una
però trepitjada però és una trepitjada
groga.
A una altura que li pot fer molt mal.
Bé, i a la cama més allunyada. No la que toca la pilota, que està més a prop, sinó la més allunyada.
A mi em sembla expulsió, però també em sembla expulsió la que li van fer Pedri, per exemple, al Camp de
l'Oi. Molt més clara, Pate 6, allò va ser una barbaritat a l'alçada de la tíbia.
Això, la gent no es posa d'acord, i és que és impossible que els aficionats ni nosaltres ens posem d'acord amb totes aquestes jugades.
Sobre la Pate 6, crec treure la conclusió, tot i que és molt poc fiable, que com una de Courtois, quan l'acció ve d'una mecànica d'una passada o d'un xut, com va ser en aquell cas on s'hi escapa la pilota i ell intenta arribar una miqueta abans que Pedri, colpeja la pilota i després li clava els tacs, als àrbitres sembla que no ho estan sancionant com a vermella, perquè és un gest continuat d'una acció, diríem, en pilota, o d'una acció en la qual arribes una mica abans o estàs dominant una situació. O sigui, no va ser ben bé una pilota dividida, sinó que l'acaba de patir si s'arriba una mica abans. I d'aquí, pel que dedueixo, pel que veig, pel que estic veient, perquè, com dieu, tot s'ha d'anar, diríem que entrarà encertant. Però vaja, haurem de seguir els pròxims capítols.
Però una jugada semblant, que tenia la possessió de la pilota i el Zapra el van fer
no, però, no, no, però una cosa és tenir la possessió i una altra cosa, no, jo no parlo tant de tenir la disposició de la pilota
sí,
tu
sí. Sí,
sinó sí. De fer el moviment i estirar que el moviment de la cama tingui una continuïtat i es clavi la d'Oyar Zabal té la disposició de la pilota però fa aquella trepitjada que també no sé si és que la d'avui tampoc, com no les he pogut veure
hi havia debat amb Oyar Zabal, per mi no hauria de ser targeta vermella a l'acció de Ferran Torres, per molts altres ja he dit que sí, o sigui que és una acció que si l'àrbitre l'ha vist així, doncs és veritat que el protocol del VAR diu que no ha d'intervenir. A veure, Edu, Xevi, teniu feina dimecres, heu de tornar amb bones notícies de l'estrena a la Champions.
Estrena molt complicada, tot i que avui s'ha sabut que Donnarumma, el porter del PSG, no podrà jugar.
Jugarà Arnau Tenas?
No ho sé. Crec que tenen un porter reserva rus, ara no recordo.
Sí, que han fitxat aquest estiu, que en principi és el que hauria de competir amb Donnarumma la titularitat.
Oh. Sí. Quina llàstima, perquè era una bona oportunitat per l'Arnau Tenas, que és campió olímpic, precisament al part dels primers. Nervis entre els dos, o sigui, inquietud? Sí.
Per cert, perdoneu, es diu Safonov, ho dic per posar-li.
Safonov.
Gràcies, sí.
Bueno, en Xavi, és impossible que estigui nerviós, perquè m'encanta la seva templança.
Nerviós, però sí, però... és que tens...
Sí, aquell coquet.
Home, la tensió aquesta de viure una cosa que no hem viscut mai fins
històrica,
ara.
Històrica, sí, senyor. Ah, a gaudir-ho, sobretot, d'acord?
Molt bé.
Bona nit. Adeu. Ara amb els que quedem hem de fer molt ràpid el debat Bernat Soler. Molt ràpid, és gairebé un sí o un no. Després del que hem vist en 5 jornades, el Barça és el principal favorit per guanyar la Lliga, Uri.
S'ha dit sí o no, eh?
Digues...
mateix nivell que l'actual campió.
Al mateix nivell que el Madrid. Sí. El posa a la mateixa alçada, em sembla una bona resposta. Sònia.
Li copio.
Costa.
Encara no.
Encara no, eh? Ricard Torquemada.
Li copio el Costa, encara no.
Encara no. Doncs jo ho veig i vaig una mica més enllà. Jo el veig com a principal candidat, no m'agrada la paraula favorit, però que és el mateix, al final. Principal candidat per guanyar la Lliga, tinc el convenciment que és el Barça. Ara obrim el Futbol Club del Mas. Música de futbol per parlar de futbol encara més. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit, com esteu?
A veure, tu, això de candidats favorits, principal candidat per guanyar la Lliga aquest any, si no és el Barça, a qui situes?
Barça-Madrid. Jo crec que la Lliga va començar amb un candidat principal i ara n'hi han dos de principals, perquè aquest inici al Barça l'ha servit per posar-se a l'alçada, coincideixo.
Amb l'Oriol Domènech i amb la Sònia Jalma. Sí. Volem parlar amb tu d'aquesta pressió del Barça, que segurament el Ricard Torquemada ho apuntava a la TDT al final del partit. Segurament aquesta pressió del Barça és el tret característic més evident de l'equip de Hansi Flick. De quina manera estructura la pressió el Barça de Hansi Flick?
Mira, n'hem parlat alguna setmana. El que fa és Lewandowski li resta els esforços, diguéssim, i per tant el deixa en una zona del mig del camp i fa saltar en primera pressió els dos extrems o un extrem o un interior. Fins ara el Barça s'havia enfrontat a equips que tenien defensa de 4 i ho havia fet d'aquesta manera. Avui ho ha variat una miqueta, perquè el rival que tenia davant, que és el Girona, per mi segueix sent l'equip que millor treu la pilota des del darrere i fa un 3-3, així que avui hem vist alguna variació, però per mi ha estat fantàstic el Barça en això i no és casualitat que el 0-1 arribi així.
La variació és que Lewandowski, en comptes d'endarrerir uns metres i resguardar-lo dels esforços de les pressions altes, ha anat bàsicament contra David López, un dels centrals del Girona.
Sí, exacte. El que ha fet és... Flick li ha continuat donant la zona que menys l'ha desgastat, però com que avui la sortida del Girona era sortida 3, el que ha fet és emparellat a Lamine amb Blin, emparellat a Rafinha amb Francés, i a Lewandowski, des d'una posició una miqueta més endarrerida, poc a poc anava guanyant metres cap a David López i Gazzaniga. Olmo l'ha deixat amb Solís, Pedri amb Ivan Martín i, per mi, el més important de tot, Koundé ha anat amb Miguel, que Miguel és el que fa la superioritat al mig del camp, però no és que hagi saltat cap a ell, sinó que de sortida ja l'ha tapat. Què ha passat a la jugada del gol? Perquè tots hem vist que ha estat Lamine qui li ha robat a David López.
Bé, els que estàvem seguint el partit per la tele ho hem vist gairebé en diferit, perquè venia d'una ocasió del Barça i la recuperació ha estat molt immediata després de servir de porteria al Girona i la jugada ja pràcticament estava començada.
Sí, doncs allà hem vist tots que ha estat Lamine. Què ha passat aquí? Doncs en aquest procés que us dic de que Lewandowski va des del mig del camp, poc a poc guanyant metres cap a David o cap a Gazzaniga, Lamine ha decidit perseguir a David López quan ha vist que començava la conducció. I a partir d'aquí doncs, ja hem vist el que ha passat, no? Que l'ha robat i ha vingut el gol. El Barça, bé, com hem dit com heu dit a la TDT, 21 recuperacions altes a camp contrari i el 34% del joc de la primera part ha estat a l'últim terç Girona. Per tant, molt bé la pressió.
Li puc fer una pregunta, Xavi?
Sí, clar.
Àlex, pel que dius, Lewandowski no tenia mai la responsabilitat de saltar, de l'esforç exigent, explosiu, d'anar contra un central.
Exacte. És a dir, anava, però com tapant línies de passada, partia des del darrere cap al davant, progressiu, exacte.
I una... Ara... Acaba, Ricard.
No, que vull dir que qui feia els esforços llargs, un altre cop explosius, continuaven sent Rafinha i Lamine, eh?
Sí, va, exacte.
Perdó,
perquè amb aquesta disposició, i ara segurament m'estic flipant, pot estar pensant dins el cap de Hansi Flick que Lewandowski, sense pressionar molt a dalt a David López, li deixi una trajectòria, però arriba un moment que sigui un tap en la seva conducció per sortir i des de les zones laterals arribin a pressionar de debò amb força i amb convicció per robar la pilota a Lamine Yamal i Rafinha, o això és una acció del futbol puntual, una acció del partit que Lamine ha interpretat perfectament i ha acabat en gol. M'entens
per
què
mi jo crec que al cap de Flick sí que hi ha això que tu dius, Xavi, és a dir, que Lewandowski acaba sent un element que dificulti trobar l'home lliure del Girona, però crec que la decisió de Lamine de perseguir a David és totalment personal en aquell moment, que es veu amb força, amb cames, i veu que ell inicia la conducció i que Lamine és molt més ràpid i més potent que David.
El Barça defensa bé, pressiona millor. Hi ha dues pressions, hi ha dos tipus de pressions. Una és la pressió de sortida de pilota, que tots més o menys surten d'una posició preestablerta, i l'altra és la pressió després de pèrdua, en la transició del joc. O sigui, que aquí no pots estar tan ordenat, perquè no surt de la pilota aturada, per entendre'ns. Tu, amb quina creus que fa més mal al Barça?
Per mi, la després de pèrdua. Avui fa de mal dir-ho perquè aconsegueix el 0-1 amb una pressió directa de sortida, pràcticament. Però la després de pèrdua, sens dubte, no només el Barça, sinó jo crec que la majoria dels equips en el futbol actual, que és quan més desorganitzat... És a dir, pots fer més mal al teu rival recuperant després d'un atac teu que no en sortida de pilota.
Per què recuperava tan ràpid després de pèrdua avui?
perquè l'equip està molt junt, el bloc està molt junt, i sobretot jo veig clau la posició que us parlava la setmana passada dels laterals. Avui hem vist a Valde molt a dalt, a Koundé molt a dalt. El fet de que Koundé estigués a sobre de Miguel afegia un altre jugador prop de pilota. Està tot molt junt, estan molt bé, estan molt elèctrics, molt àgils, i salten molt bé i estan recuperant molt, molt ràpid.
I els centrals també salten moltíssim. El Íñigo ha saltat a zones de tres quarts, o sigui, pràcticament per impedir el primer control de la sortida de pilota del Girona. Això de posar la defensa tan a dalt, al mig del camp estaven pràcticament avui durant tot el partit els centrals i els dos laterals, el Barça el pot penalitzar algun dia?
Sí, el pot penalitzar. Fins ara no ho ha fet, perquè si continua amb aquest nivell de pressió després de perdre és molt difícil, però el pot penalitzar. De fet, jo avui fins i tot l'he vist més exagerat que altres dies, no? I crec que té a veure amb la figura del davanter rival. Avui Abel Ruiz no és d'aquells davanters que et puguin fer molt, molt mal en els espais. En canvi, dijous davant d'Embolo, per exemple, jo no crec que siguin tan atrevits. El continuarà posant a dalt, però segurament amb alguna precaució més.
Sí, però han posat d'enjum avui els del Girona, Mitchell, precisament per fer més mal al Barça a l'espai, i la veritat és que no li ha funcionat, o el Barça ho ha sabut li ha sabut trobar la solució. A veure, ara anirem un moment a publicitat, després parlarem una mica de la Champions, perquè això comença dimarts, i quan tornem de la publicitat, a banda de parlar de la Champions, sentirem l'àudio del VAR de la jugada del penal revisat a Montilivi, que podia haver estat l'1-2 favorable al Girona.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Andreu!
Ei, què passa, Xavi? Com esteu?
Estàs de viatge encara?
No, sóc a la plaça Catalunya, si et sembla. Per cert, ja que esteu treballant, sí. Si poguéssiu dir que aquest any vosaltres mateixos farà monòlegs d'actualitat. Però, a més, vull que vinguin amics meus.
Val.
Alguns són coneguts, altres no. Tinc moltes ganes.
Sí,
saps?
Però podem saber exactament quan arribaràs o faràs un Puigdemont?
No deu haver un problema de connexió.
No.
Vosaltres mateixos. Estrena a la plataforma 3CAT i a TV3 dilluns a la nit. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 55.459. 5, 5, 4, 5, 9 de la sèrie 4.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
En 12 minuts, les 12, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada, també hi ha l'Àlix Dalmas i el Sergi Andreu, i ara hi entrarà l'Ernest Macià. Abans, però, escoltarem l'àudio...
Palou, tricampió de l'Indicar.
Com?
Palou, Àlex Palou, acaba de proclamar-se ara mateix campió de l'Indicar.
Per tercera vegada.
Per tercera vegada. Quedat 11è a Nashville.
En l'última prova de la IndyCar.
Ah, exacte.
És la Fórmula 1 nord-americana.
Sí,
Àlex Palou, campió de la IndyCar.
Ara mateix. Àlex Palou, campió de la IndyCar per tercer cop.
Diu l'Oriol Rodríguez que això té molt mèrit i que no ho aconsegueix qualsevol. Que aquí potser no li donem la dimensió que mereix tots, excepte el Sergi Andreu, que ho ha explicat amb aquesta passió.
I tant. I ha de passar pel club o pel Tot Costa els propers dies?
Ho intentarem. A veure, aquest ha estat el so del VAR en la revisió del penal favorable al Girona per mans d'Íñigo Martínez.
Para que veas que la mano de Íñigo Martínez viene de su compañero Valdé.
Vale, la mano está abierta, pero viene de
la mano, dice, ¿no? Le da el balón, le da en la mano, mano abierta, Valde, mano Valde, punible, claro. Pero viene de su compañero,
voy verla,
correcto.
Voy a verla.
Le abrimos con esta, ¿vale? Lo que él te pida, porque el resto van barridas, pero aquí es claro.
Vale, el brazo está muy abierto, ¿vale? Vale,
correcto. Viene,
dame una en otra dirección, pero sí que se ve claro que
árbitro.
Vale, no necesito más, lo veo claro. Brazo abierto, despeje de compañero hacia la mano a la altura del hombro. Perfecto, anulo el penalti, ¿vale?
Vale, Alex.
Lo acaba de ver...
Doncs aquí està. Aquesta és l'explicació que s'ha fet en directe entre Muñiz Ruiz, que era l'àrbitre, i Pizarro Gómez, que era el responsable del VAR. Avui, aquesta nit, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Ha guanyat el Barça 98-81 al Baxi Manresa. 17 punts de diferència. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit.
Ernest, com estàs?
Doncs bé, ja arribats a casa i amb una bona sensació.
Primer títol per al Barça de Joan Peñarroya i força bones sensacions.
Tant per un cantó com per l'altre, tant per Barça com per Baxi, cadascú amb el seu objectiu, però sí, el Barça jo crec que en aquesta Lliga Catalana s'ha vist clar que s'ha reforçat a nivell atlètic, és un equip que ara jo crec que ja s'hi pot competir a nivell físic amb qualsevol equip d'Europa. Després el talent, doncs bé, s'ha d'anar veient com queda en relació, no?, a quina escala està en relació al talent del Madrid, en relació al talent dels equips grecs, en relació al talent de... etcètera, etcètera. Però jo crec que per la Lliga CB sí que podem dir que el Barça ha escurçat diferències amb el Madrid i potser, doncs, com que dissabte encara estem en una zona de pretemporada, jo crec que hi ha clarament partit i ja es veurà, perquè el Madrid, evidentment, és un equipàs, però aquest Barça ha crescut.
Dissabte és la semifinal de la Supercopa ACB a Múrcia i serà l'Ernest Macià, ens ho explicarà el Tot Gira, un dissabte espectacular al Tot Gira, perquè després l'Espanyol juga contra el Madrid i abans haurà jugat el Girona. O sigui que li veu certes opcions de competir dissabte vinent en aquesta competició que és una mica sui generis, de gairebé pretemporal, com la Supercopa CB, aquest Barça de Joan Peñarroya sobre el Madrid de Xus Mateo.
Sí, jo el veig també, el Madrid el vaig veure ahir amb el Varese d'Escola, que va tirar 50 triples, i van estar a punt de perdre.
Escola? Tampoc... Luis Alberto, sí, Escola, però quants anys té Escola?
Ah, no ho sé, però no, d'entrenador.
Ah, d'entrenador, ara sí.
Sí,
clar, no, com no. Dius, que va tirar 58 triples, m'he imaginat a Escola, 50. Que no fa tants anys, el Mundial que va guanyar Espanya a Xina va fer un Mundial espectacular, i això quan va ser, Ernest?
Escola feia de tot, sí, jo ara no me'n recordo.
No era tan triplista, no, és veritat.
No, però aquest feia, evidentment, de tot, era un Jokic.
Sí, ara és l'entrenador del Varese, que a la nostra època era el Ranger Varese. Uh-huh. I que no hi jugués a Dino Meneghin o algun d'aquests italians mítics. Escolta'm, com definiries el joc del Barça de Joan Peñarroya pel que has vist a la Lliga Catalana i als amistosos de pretemporada?
Equilibrat. És un Barça que té de tot, té les posicions doblades. Jo crec que ha millorat, per exemple, una cosa que no tenia els dos últims anys, un bon jugador a l'1 contra 1 a part de Brizuela, en plan americà, Kevin Panther, aquest ja el té. Té un jugador defensivament que es pica amb qui sigui, amb mala llet, i que té, a més, que no és prim, que és un jugador amb un tren inferior bastant substancial, Justin Anderson. Aquest m'han dit ja que s'ha barallat amb algun company seu a l'entrenament i tot.
Ah, sí?
De vegades va passat de voltes.
Aquest no, tenia de València, no?
Sí. No, bé, vull dir, bona relació amb tots perquè després riu. Vull dir que és un jugador que a vegades costa d'agafar, ho direm així, però aquest jugador anirà bé. El meto a mi, el jugador que ve de Detroit Pistons, un jugador amb molta qualitat, i jo crec que aquí el Barça clarament hi guanya també, i el Billy, doncs, s'ho haurà de mirar una miqueta més, perquè tindrà més competència que els altres anys. Avui el Billy ha sigut el millor a nivell de punts i rebots, em refereixo al màxim anotador i màxim rebotejador, però això l'ajudarà també amb ell a ser millor, perquè té ara sí que si no està bé no jugarà. Jugarà poc.
Molt bé.
Sí.
La setmana vinent, Supercopa ACB, Barça-Madrid a les semifinals, d'aquí 15 dies comença l'ACB.
Sí.
I d'aquí gairebé 3 setmanes l'Eurolliga, crec que el primer partit del Barça és el 3 d'octubre. Aquest any continuarem, crec que és sisena temporada de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i el David Tubac fent les transmissions dels partits del Barça a Catalunya Ràdio, a l'Eurolliga, al Tot Gira. Ernest, gràcies.
Una abraçada, companys.
Sergi, ahir l'Espanyol va guanyar l'Alavés 3-2, l'Espanyol suma 7 punts, i després de 5 jornades potser el panorama no es veu tan negre ni
molt
tan
diferent. Al mitjans d'agost la gent hi comença a creure després de veure l'equip com competeix.
Guado va fer un hat-trick perfecte,
sí.
Esquerra,
dreta i cap. O cap i dreta.
Cap i dreta, de penal. Exacte. El gol de cap és dificilíssim. No sé si l'heu vist, que us va semblar. És en una posició, en una alçada...
La centrada no és gaire alta.
Relativa, però gira el cap, no està perpendicular a porteria. És de davanter rematador. La veritat és que a Puado potser li havia faltat fer més gols.
Sí, se li recrimina la falta de gols, sí,
però
sí.
L'any passat em va fer importants.
Sí, sí. El play-off, sobretot, sí. El que passa que la quantitat era més per Braithwaite. És el màxim golejador de l'Espanyol amb el hat-trick d'ahir a Correia al Prat.
28 gols. Fins ara ho era Sergio García i RDT, ara ja ho és Puado.
De l'Espanyol i de tots els equips, perquè no hi ha cap rival que hagi fet 29 gols al camp de l'Espanyol.
Sí, acosta Messi, suposo. Però vaja, no.
No hi arriba. No. Quina posició ocupa Puado en el rànquing de golejadors històrics de l'Espanyol?
És el 19è. Ha entrat en el top 20. Amb aquests 3 gols ha entrat en el top 20 de màxims golejadors històrics amb 48 de l'Espanyol.
Molt ràpid. Dissabte vinent, 9 del vespre, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Espanyol. Enquesta sobre les opcions de l'Espanyol al Santiago Bernabéu. Teniu 3 opcions. En té, d'opcions. Ja va empatar el Metropolitano fa unes setmanes. Són molt mínimes o són nul·les, Uri?
Són molt mínimes.
Mínimes. Sònia?
Molt mínimes.
Molt mínimes. Costa?
Molt mínimes.
Ricard?
Molt mínimes.
Sergi Andreu?
En té.
Sí.
Fa 28 anys que l'Espanyol no guanya el Bernabéu, cada dia estem més a prop.
Àlex Dalmas?
Mínimes.
Mínimes. M'hi apunto, això del mínimes, des de l'Ardín.
Sí.
Des de l'Ardín. Aquesta setmana que no caigui alguna entrevista en algun mitjà de comunicació.
Com
no?
Cada any, vols dir.
Clar. A veure, i dimarts comença això. La Champions, el nou format de la Champions. Dimarts comença aquesta nova Champions, que és diferent, no hi ha grup, sinó que hi ha una fase de lligueta, amb 8 rivals per a cada equip. Dimarts el Madrid juga contra l'Stuttgart, hi ha un Milan-Liverpool. Dimecres el Girona s'estrena al camp del PSG i dijous el Barça al camp del Mónaco. Enquesta rapidíssima, tenim un minut i mig per fer-la. Guanyador de la Champions 2024-25, Curi.
S'ha de dir, eh?
Sí.
City.
Sònia.
City.
Costa.
City.
Ricard.
Liverpool.
Àlex Dalmas.
City.
Sergi Andreu.
El City.
City. Xavi Campos. El Barça. Fins on arriba el Barça?
El Barça de Flick t'excita.
Això d'avui t'ha picat fort.
No ve d'avui. No ve d'avui, ve de tota la temporada, aquests 5 primers partits. Sí, sí, m'excita. És que tinc sensacions de la 2008-2009. Ja ho vaig dir un dia.
Sí, de seguida.
Fins on arribarà el Barça, Uri?
Semis.
Sònia?
Aquest matí hauria dit quarts, però amb l'eufòria d'avui va dir semis.
Jordi Costa.
Semifinals.
Ricard Torquemada.
L'any passat van ser quarts, no?
Sí.
Semifinals.
Àlex Dalmas.
Final.
Ara. Sergi Andreu.
La final.
Ja que ens hi posem, la guanyem, la final, no?
Home, tu sí.
El Girona passarà la lligueta i jugarà les eliminatòries, sigui la del play-off previ o la dels vuitens de final. Uri.
Jo dic que no pel calendari que té.
Sònia?
Jo dic que sí, la del play-off previ.
Costa?
Sí.
Ricard?
Sí.
Àlex?
Sí.
Sergi?
No.
Jo dic que sí. Són 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2. No. Aquí ho deixarem. Gràcies a tots per fer el Club de la Mitjanit un diumenge més i fins la setmana vinent a l'Oriol Domènec, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas. Fins diumenge vinent.
Bona nit.
Un plaer.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions.
per ballar.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit, sempre amíssima, aquest diumenge amb el Llibre de l'Amor, i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, la Clara Castellà a la producció, el Javi Moreno a l'estudi 1, el Xavi Vall, el Xavi Clementi al control central, i el Sergi Andreu, l'Eduard Solà, el Xavi Soler, l'Ernest Bacià i l'Oriol Rodríguez de la redacció. I el record especial d'avui és per a la meva germana, que avui ha fet 55 anys. És la meva germana gran i exerceix, sempre hi exercit. Responsable de tots, dels petits i dels grans. La resta segurament ens aprofitem una mica massa. La Loli sempre tira del carro i com que sempre hi és, ens hi arrepengem. Com la majoria de persones responsables, és generosa i cuina fantàsticament. Potser va equivocar la professió i l'ofici. Dissabte vinent ho acabem de celebrar amb un bon tiberi. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.